Tenim una temporada accidentada. Només hem aconseguit fer un episodi normal i corrent amb en Tomàs i jo junts i altres dels membres presents. I continuem amb aquests accidents que passen. Avui, a dia d'aquesta vaga general, el 3 d'octubre, en resposta a les agressions que les maldites forces de seguretat de l'estat espanyol han causat contra gent que s'estava manifestant i congregant pacíficament, subratllo, pacíficament, han passat coses molt grosses, coses que jo no havia vist des de que era molt, molt petit, quan havia vist uns senyors que els deien els grisos repartint hòsties a gent que anava pel carrer i que només demanaven coses, parlant i sense això. Estem afectats, estem emprenyats, i estem emprenyats perquè estan parlant les porres, no estan parlant les persones que tenen que parlar, i bé, tot això entenem que tard o d'hora s'arreglarà. Estem en un temps de crisi, com es diuen els xinesos, temps interessants, i almenys és important dir des de Mossega la Poma que condemnem el que ha passat i que estem per a favor dels drets humans, coses com la llibertat d'expressió, la llibertat de reunió i la llibertat d'un poble i d'una gent a manifestar-se, i sobretot quan són uns que van armats i van equipats a pagar a altres que teòricament no són tan forts o no són tan mal parits, ens fa bullir la sang. I per això avui hem decidit fer uns serveis mínims, no fem el programa normal. En Tomàs està encara més afectat que jo i encara més emprenyat que jo estic intentant que no m'afecti tant, perquè tinc que fer de pare i no és un bon exemple estar transmetent certes emocions a nens petits, i per tant tinc que intentar-me'n a ella. I un cop dit això, que no estem d'acord, que no ens ha agradat el que passa i que volem que deixi de passar i que han de canviar les coses, doncs voldríem fer un petit minuts mosseguis parlant del que a nosaltres ens agrada, que és de tecnologia, i com a mínim, i com això, serveis mínims, ja que no hi és en Tomàs, com a mínim tenir una mica de ludo, tot i que no és el mateix, que quan queda millor el programa és quan hi som tots dos. Fins i tot si quan hi són altres, com en Miquel Àngel, en Carles o en Dani. I bé, ara intentarem canviar una miqueta el to d'això i explicar que estan passant altres coses. I ara d'entrada tenim una esperança, escolta, que si no funciona tot el que està dit d'això d'aquí, que ens està passant a la nostra terra, no s'arregla, sempre podem agafar i fotre el camp cap a Mart. En comptes d'anar cap a França o cap a Andorra, podem marxar cap a Mart. Volia parlar-vos de que el divendres passat, mentre els membres de Zeta Testers ens vam trobar en el Zeta Evento, l'esdeveniment organitzat per en Miquel Gavarró i la Tere, la Carreu Blau, que ens vam trobar a prop de la Sagrada Família en el Cloud Coworking, i veu venir molts de vosaltres, ens vam veure, vam fer unes quantes birres i bé, ens ho vam passar molt bé. Doncs mentre passava això, el senyor Elon Musk estava a Austràlia en l'International Astronautical Congress, un congrés on tinc l'honor d'haver publicat un paper amb l'amic Antoni Pérez Poch i altres, i va donar potser la pitjor presentació que jo he vist mai, i n'he vist de molt dolentes. L'Elon Musk es va presentar davant de l'audiència, que semblava que no s'havia mirat les transparències i que no havia pensat ben bé el que havia de dir, el que passa que sap molt bé del que parla i sap molt bé el que vol dir. El que no sembla és que, al contrari d'altres vegades, s'hagi preparat el missatge i com dir-ho. Així com l'any passat va fer un argument molt important per al qual s'havia d'agafar i havíem d'esdevenir una espècie multiplanetària, com els éssers humans hem d'esdevenir una espècie multiplanetària, aquest any ha anat directament a explicar-nos les seves coses. Respecte a això, I enllaçat amb el que estem dient aquesta, amb el tema trist que hem començat, m'agradaria recomanar-vos la lectura. Sé que com a proposta m'ho segui, Zeta Testers sempre recomanem lectures i en parlarem un dia, vull dedicar un dia al programa de Zeta Testers, spoiler si no tots escolteu Zeta Testers, vull dedicar a parlar d'un llibre d'un senyor que es diu Steven Pinker, que és un periodista de recerca, que va publicar ara fa un parell d'anys un llibre que es diu The Better Angels of Our Nature. Està traduït al castellà, no crec que estigui traduït al català. I aquest llibre, el subtítol és Com la violència està declinant al llarg de la història. És un llibre molt important de llegir i jo crec que fins i tot en aquests dies seria una bona lectura o llegir-lo o veure alguna xerrada de l'Steven Pinker o algú comentant aquest llibre, perquè l'Steven Pinker ha fet un estudi molt rigorós al llarg de, doncs, sobre la història de la violència en tot tipus de camps, des de les guerres, als homicidis, a la violència amb els nens, amb les dones, amb els animals, interracial, tot tipus de violència, i les estadístiques i les gràfiques i les tendències és que la violència va cap avall. Cada vegada els éssers humans som més civilitzats i som menys violents. I el futur és, i el futur de la gent civilitzada i de les civilitzacions modernes és l'abolició de la violència, perquè tenim altres instruments i altres mecanismes, i estadísticament es comprova. Evidentment, sempre hi ha australopitecus que encara recorren a la violència, però això és una tendència que va endarrere. Alguns haurien de saber que estan en vies d'extinció. Dit això, doncs això, recomanar-vos a l'Steven Pinker, allò si hem de marxar cap a Mart, com a mi primer, siguem éssers evolucionats i que deixem endarrere la violència, almenys entre nosaltres. Tot i que les obres de ciència-ficció sempre parlen, doncs, que en el futur, doncs, tindrem les mateixes tipus d'hòsties que tenim ara i que les colònies, doncs, a la Lluna, a Mart o en el cinturó d'asteroides voldran la seva independència i ens fotrem d'hòsties a nivell de sistema solar. Però jo, havent llegit el llibre de Steven Pinker, tinc l'esperança de que la violència vagi decreixent fins que arribi a ser un element marginal. Dit això, doncs, tornem a Mart. Què ens va explicar l'Elon Musk? Doncs l'Elon Musk ens explica que han estat refinant el seu BFR, que bàsicament, com tots sabem, vol dir Big Fucking Rocket. I amb dos collons van amb el nom aquest pel món i fotent presentacions. És un fotudament un tros de coet, és bàsicament un tros de coet. Molt interessant el que explica l'Elon Musk sobre aquest coet, on bàsicament ara que hi aporten una pila de llançaments dels seus coets, doncs els Falcon, també friquis de collons, com li dius al teu coet, Falcon. Només falta, tens l'1, el 2, el 9, al final tens el Millennial Falcon. Doncs el Falcon 9, doncs ja han fet, doncs, més de, han fet 16 aterratges, llançaments amb recuperació de la primera etapa recuperada, i doncs evidentment això canvia completament tots els números que fan referència a la indústria aeroespacial, perquè en el moment que tu deixes de fabricar coses per destruir-les, que seria bàsicament com petardos, doncs el que tenim és que tenim un coet que és reciclable, o reutilitzable, de la mateixa manera que seria un avió. Però el que han fet és, el que expliquen és que han pres una decisió estratègica, que és que deixaran de desenvolupar les tecnologies i segurament nous coets tipus Falcon, o el que estaven treballant, el Falcon Heavy, que era el coet, diguéssim, l'evolució del Falcon 9 que tenien més propulsors per poder carregar més pes. Era una mica així, una nau com les dels videojocs de naus espacials dels 80, si mireu el logotip del Falcon Heavy. Doncs en aquest cas ja van directament cap al Big Fucking Rocket, el BFR, que és un coet, per entendre'ns, de la mida del del Saturn V, que era el coet que va enviar doncs, a la tripulació de l'Apolo 9 que va pujar cap a la Lluna. Crec que va ser el 9, no sé ben bé, però els Apolo, les missions Apolo que pujaven, que anaven cap a la Lluna, doncs té aquest tipus d'això. I a més, la idea és que aquest coet té dues fases. La primera fase, que és, diguéssim, és el coet propulsor, que és el, diguéssim, que és com el cilindre aquest que porta els propulsors i que pot fer l'aterratge a terra. De fet, si recordem aquelles imatges típiques dels anys 70 que es veien el coet desenganxar el coet impulsor desenganxant-se de l'Apolo, llavors es veia la Terra al darrere, que allò es llançava, doncs aquesta part és l'impulsor que se'n dedica a treure el coet fora de l'atmosfera, o de l'atmosfera, vés a saber com es diu, doncs ja no ho sé, ja no estic a Badalona, llavors ja no sé ben bé com parlo. Doncs el que fa és que doncs, cony, això pot aterrar i recuperes. Però a part després hi ha la nau que és el que hi ha a dalt del Big Fucking Rocket, que també té un nom, no sé si és el Dragon o com collons li diuen, però bàsicament la part que seria la nau, pensem que és un trasto immens. Va presentar una fotografia de la nau aquesta, com en diuen, ITS, en diuen l'ITS, ITS, molt radiofònic això, bueno, la nau aquesta és, en diuen l'ITS, la part que està davant, no sé per què en diuen l'ITS, doncs ensenyen una fotografia de l'ITS aprovisionant, o un rendering de l'ITS aprovisionant a l'Estació Espacial Internacional, doncs, i bàsicament la ITS és grossa com l'Estació Espacial Internacional, o sigui, és molt, molt grossa i pot carregar doncs, una quantitat de càrrega, de persones i de bitxo i de qualsevol tipus de coses que tu vulguis posar en òrbita. I doncs, en aquest cas la idea és que SpaceX diu: tenim aquests coets que estan funcionant, doncs no els desenvolupem més, anem a per el Big Fucking Rocket perquè nosaltres ens anem cap a Mart directament i amb dos collons. Vale? O sigui, ja directament volen agafar això. Sí, la nau aquesta en diuen ITS perquè és el Interplanetary Transport System, directament. Sembla ser que volen l'any 2022 enviar la primera missió no tripulada cap a Mart, enviant dos ITS. La idea és que treuen un d'aquests ITS cap amunt i llavors després van traient altres llançaments per aprovisionar-la, donar-li el màxim de combustible, i amb un trasto d'aquests és capaç d'anar fins a la Lluna, aterrar en vertical i tornar a sortir sense repostar. Vale? És allò, autonomia, bé. I llavors la idea és que quan agafin i enviïn els dos ITS sense pilotat, sense persones cap a Mart, la idea és que generen allà una primera infraestructura i suposem doncs, que hi haurà alguns robotitos que vagin donant voltes, una mica com el Pathfinder dels anys 90, els que en la primera versió de la web miraven fotografies en 360 graus que anava traient la Pathfinder, que també la Pathfinder surt a la novel·la i la pel·lícula de Martian. Doncs la idea suposo que enviaran algun tipus de robotets per anar fent coses, i una de les coses que volen fer és construir una planta de producció de combustible. I la idea és que volen agafar i utilitzar el diòxid de carboni més aigua, i bàsicament si tu tens CO2 i CO2 i H2O, doncs el que agafes i fabriques és que fabriques oxigen per poder cremar i després fabriques metà, que és CH4. I llavors a partir d'aquí ja tens combustible per tornar a agafar i tornar cap aquí. De fet, s'està parlant del mateix Elon Musk, que aquí a la Terra es podria fer això. És a dir, una manera de poder aprovisionar els seus coets seria, en comptes d'agafar i fer servir petroli, doncs agafar i capturar CO2 de l'atmosfera per crear el combustible dels coets, el qual seria una idea ecològica bastant interessant. No sóc totalment acurat amb la química aquí, o sigui, sisplau, perdoneu-me, val a dir que en Daniel Julià ens ha fet dues fes de rates, cosa que agraïm moltíssim, perquè els programes es fan amb el mínim guió, o en aquest cas gairebé gens, i doncs ens equivoquem en moltes coses. Llavors en Daniel recorda que la cervesa no és suc de cibada, la cibada és una altra cosa, és suc d'ordi. En castellà es diu cebada, però en català es diu ordi, i la cebada en la cervesa es fa amb ordi. També val a dir que la cervesa es pot fer també amb coses com arròs o també es fot amb blat, però bé, però sí que el normal, el producte habitual per fer la cervesa és el ordi, i ens vam equivocar. L'altre dia també, quan estàvem parlant de l'Amancio Ortega, i jo estava dient que tenia una fortuna de l'ordre d'en Bill Gates, doncs, i en Tomàs deia, home, no, sí, resulta que de tant en tant, en funció de com van oscil·lant les accions de Zara o de Microsoft, l'Amancio Ortega de vegades té més quartos que en Bill Gates. I quan jo he llegit que feia donacions en l'Amancio Ortega, feia donacions de l'ordre d'un milió d'euros, mentre que el Bill Gates fa donacions de l'ordre de 1.000 milions d'euros com a mínim, per començar. O sigui, estem parlant d'un altre tipus de persona. I a més, jo no crec que en Bill Gates se li hagi enfonsat cap fàbrica on treballessin nens en males condicions de salubritat, per dir-ho d'alguna manera. Bé, doncs continuem amb el tema aquest. Doncs, l'Elon Musk vol enviar una missió. És bo que cada dos anys la Terra i Mart es sincronitzen, doncs, perquè el viatge sigui... Clar, imagina't si te'n vas a Mart quan Mart està a l'altra quinta punta del sistema solar. Doncs és una mica mal fotut, però es veu que hi ha un moment cada dos anys que la Terra i Mart estan relativament a prop, i és quan hi ha una finestra, doncs, perquè hi hagi viatges entre la Terra i Mart. I llavors la idea és que es fabriquin aquestes estacions, doncs, de creació de combustible, utilitzant plaques fotovoltaiques, i amb l'energia fotovoltaica, doncs, anar fent les transformacions químiques per obtenir els productes que fan que els coets puguin despegar en vertical, i a més a més ja tenen uns renderings fantàstics, doncs, de com aniria creixent la ciutat que s'aniria creant a Mart. O sigui, bàsicament aquí una miqueta de moltes fotografies que ha penjat a l'Elon en el seu Instagram i coses així, molt interessant. I després l'última que s'ha tirat de la moto, on ja dient, doncs, que, bueno, és que com que els seus coets poden anar cap a Mart directament, doncs per què no muntar, dic, pot anar a la Lluna i tornar, doncs per què no muntem una base a la Lluna, collons, estem a 2017, hòstia, jo tinc 46 anys i es va arribar a la Lluna abans de que jo naixéssim, per què collons no tenim una base permanent a la Lluna, encara que hi hagin robotets o coses que ens estiguin fent fotos, no ho sé. Doncs està claríssim que la cosa va per aquí, i l'Elon Musk no demana ni perdó ni permís, i amb dos collons tira cap endavant. I l'última que diu, ja pensem que amb totes les coses que ha dit sobre hiperloops i Tesles i tot això, ara el que està dient és que vol utilitzar el Big Fucking Rocket i la ITS, i la fase, diguéssim, el que hi ha a la punta del capullo del coet, per entendre'ns, el capullo del coet aquest, doncs utilitzar-lo com a nau per anar d'una punta altre del planeta, val? És a dir, podries fer-ho servir, doncs, per anar, des de Barcelona, doncs, fins a Austràlia, de Barcelona a Sydney. I la idea seria que en 30 minuts et plantes allà. El que no va explicar és quantes gravetats d'acceleració i de desacceleració estarem sotmesos si volem fer aquest vol. El que sí que va dir després en un tuit a l'Elon Musk és que els costos que ell s'ho ha mirat estarien de l'ordre del cost que té un bitllet d'avió intercontinental ara com ara. És a dir, ens costaria, doncs, el cost, doncs, d'anar, doncs, amb una companyia normal, doncs, d'aquí a Los Angeles o d'aquí a Austràlia, doncs, que ens costaria aproximadament entre els 700 i els 1.500 euros en funció de... Doncs, per això, doncs, tu podries agafar i plantar-te d'aquí a Austràlia o d'aquí a la Xina o d'aquí als Estats Units en 30 minuts. Hi ha la gent que està dient, escolta, que això no sé si se pot fer, a veure que si algú així això caurà, si prendrem mal, o si simplement la gent li agafarà un atac de cor. Imagina't algú que tingui algun tipus de problema cardíac, alguna malaltia. Tal. El que passa que també és molt xunga el síndrome de la classe turista. Doncs això, l'Elon Musk continua amb els seus plans, amb dos collons, amb la pitjor capacitat comunicativa que se li ha vist últimament, perquè no duia el missatge preparat, tartamudejant i tal, això sí, amb fotos molt ben preparades i explicant coses molt, molt geeks. Molt interessant, jo m'ho vaig passar molt bé escoltant-lo, i veient la seva presentació, i espero que us hagi agradat aquesta explicació. I ara tinc una altra notícia que haguéssim comentat, que volia parlar-ne amb en Tomàs, i és un article que he llegit a Medium, que, on hi ha un senyor que es diu Nico Dunk, que diu que ha agafat i s'ha muntat, ell està en un pis de lloguer a San Quico, a San Francisco, i llavors el que han agafat i s'ha muntat una... viu en una habitació llogada aquest senyor, suposo que tindrà dret a cuina o que només menjarà en el McDonald's o és a saber el que fa. Llavors el tio el que ha fet és s'ha gastat uns $224 en components d'Amazon i s'ha muntat un sistema d'electricitat a base de plaques solars. A veure si us ho puc explicar més o menys bé. La idea és que aquest senyor s'ha comprat els següents components. S'ha comprat una placa solar de 100 watts i de 12 watts i 12 volts, que, o sigui que bàsicament que et dona... que això costa €94, dic $94. S'ha comprat una bateria de cotxe, o sigui, una bateria de cotxe de 12 volts, i s'ha comprat un inversor, un inversor de corrent de 12 volts a 110 volts, que és el que tenen allà als Estats Units, a corrent alterna, de corrent continu a corrent alterna, que bàsicament és un inversor que es fan servir en els cotxes, hi ha alguns cotxes que tenen un inversor de corrent per poder connectar la bateria del cotxe i podrien endollar algun electrodomèstic. I llavors després hi ha una espècie de placa de una controladora amb cristall líquid i unes coses per controlar tot aquest sistema, i el senyor que ha fet s'ha agafat i s'ha fotut la placa solar al sostre de l'edifici on es troba. És una placa solar que, a veure, per entendre'ns, fa un metro 10 per mig metro, o sigui, no és una placa especialment grossa, i llavors el senyor aquest el que agafa i se la fot en el sostre i el fa servir bàsicament a la seva habitació per fer les necessitats d'un senyor que deu estar treballant en alguna startup allà, per fer servir les llums de nit, per carregar el seu smartphone, per carregar el seu tablet i per carregar el seu portàtil, que són les seves necessitats, i ja està. Llavors, ell funciona i està treballant amb això. De nit carrega utilitzant la bateria, que és una bateria de cotxe, i d'això. Llavors, coses interessants... interessants. La idea, els números són la cosa interessant, i és que aquest senyor diu, escolta, aquesta cosa que li ha costat $224 a Amazon, tenint en compte la quantitat d'energia que es crea i el que es tarda i el cost de l'energia, tenint en compte que als Estats Units l'energia és més barata de la que tenim aquí nosaltres aquí, el que diu, escolta, aquest senyor s'està estalviant $24 a l'any per carregar el seu portàtil, per les llums que fa servir per la nit, el tablet i l'smartphone, són €24 l'any. Això vol dir que en 8 anys i mig ell amortitzaria aquest sistema, tenint en compte que segurament la bateria l'hauria de canviar, perquè la bateria química igual s'hauria de canviar, però bé, deixem estar el tema, que potser s'hauria de... Però interessant després que si s'ha de mirar el que se'n diu el footprint, la petjada ecològica, hi ha els càlculs en l'article, i el que he dit és, escolta, a veure, evidentment la producció d'aquestes plaques voltaiques, evidentment se sap quanta energia cal construir-la i per tant se sap quina és la petjada ecològica d'aquesta placa solar. Llavors, el que tenen claríssim, el que té calculat aquest senyor, i us ho posem en les notes, és que en 4 anys s'amortitza la petjada ecològica d'aquesta placa solar. Quina és la idea? A veure, aquí hi ha una cosa molt, molt interessant. Si vosaltres mireu al voltant vostre, veurem que hi ha una sèrie de coses. Per exemple, aparells d'aire condicionat o, per exemple, antenes d'aquestes de parabòliques o les mateixes antenes de televisió que tenim per tot arreu. Ara com ara estem tothom consumint l'energia que ve del cloud i no estem produint. Doncs, escolta, no cal tindre una casa amb 25 metres de teulada. Escolta, amb una finestra d'on puguis penjar una finestra ben orientada d'on puguis penjar una placa solar d'un metro per un metro 10, doncs segurament ja pots fer alguna coseta més. I la idea és que aquests preus dels components de les plaques solars continuen baixant i la potència i la capacitat d'aquestes plaques continua pujant. És a dir, que és possible que veiem en el futur immediat, en els propers anys, ben aviat, que doncs, comencem a veure doncs, gent que decideixi, escolta, mira, jo és que vull tindre la meva placa solar per tindre algun, potser no totes les meves necessitats, però algunes de les meves necessitats tindre-les resoltes i tindre una miqueta d'independència doncs, de la corrent que em ve de fora, partint de més resiliència, si és una apagada o alguna cosa, doncs s'imagina que vinguessin alguns senyors amb cascos i tal i decideixin tallar la llum del teu barri. És impensable, oi? Doncs, bueno, si tu tens plaques fotovoltaiques, doncs potser tu podries seguir fent servir els teus dispositius. Eh? I carregant els teus dispositius o la teva nevera i aquest tipus de coses. Més resiliència. I després també estaríem garantitzant que l'energia que estem consumint és una energia neta, perquè no sé vosaltres, però estem a octubre i jo tinc calor, tot i que plou. O sigui que el canvi climàtic hi és i és un problema greu, no és tan imminent com les coses que ens estan passant aquesta setmana, però també és important i és un tema que hem d'adreçar. I segurament fent coses que estan baixant de preu i que podem ràpidament veure que s'amortitzen en poc temps i que suposen inversions, doncs potser comencem a veure-les i no serà estrany veure al costat dels aires acondicionats veure que hi ha plaques fotovoltaiques doncs, generant una micona d'energia per carregar 4 o 5 cosetes, però que mica en mica, escolta, els petits gestos són poderosos, que deien sembla que el Capitán Siam o alguna cosa així. I us deixem així, esperem que la setmana que ve estiguem més alegres. No ho crec, però bé, el que intentarem és estar aquí. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears. Time.